10 i 7, això que a veure ens fa molta il·lusió, perquè avui ens acompanya un economista també conegut per les seves previsions apocalíptiques, que n'ha vist de complertes, algunes fins i tot, i que potser per això també se'l segueix amb una barreja de curiositat, veneració i temor. Avui el professor Santiago Niño Becerra. Bon dia, com està?
Què tal, bon dia?
Catedràtic d'Estructura Econòmica de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Com va l'estiu?
A l'estiu, pues, amb una calor brutal, jo ho diu a l'estiu. Jo vaig d'aire condicionat en aire condicionat, ja sé que no és ecològic, però és que no puc... O sigui, jo estic pregant perquè arribi el desembre.
Li pujo l'aire, eh? Li pujo l'aire, estigui tranquil, que aquí en principi la temperatura està baixa. Hem d'estar preocupats, professor? Per la situació econòmica del país. Ho dic perquè hem llegit també una mica el seu Twitter aquests últims dies. El veiem força preocupat per la situació econòmica. Ha durat molt poc la recuperació, no?
No, a veure, és que això, no sé si per desconeixement o per coneixement o per massa coneixement, això s'està explicant malament i s'ha comentat encara pitjor. A veure, nosaltres estem vivint una crisi, no dic que hem viscut, estem vivint una crisi que va començar a l'any 2007. Uh-huh. O sigui, l'any 2007 es va manifestar la crisi. El 2010... va començar la primera fase de la crisi pròpiament dita, no? És a dir, quan es va veure que no hi havia sortida a nivell de despesa pública i es va començar amb l'austeritat, reducció del dèficit, etc, etc. Evidentment no estic parlant d'Espanya, estic parlant en general. La segona fase de la crisi té lloc al 2012. És quan la deute es dispara, la primera risa que es dispara, i el Mario Draghi va dir allò de que haré lo que sea necesario para que tal i qual, no? I llavors que va començar a injectar diners al sistema, el que jo dic les amfetamines, i això... bueno, pues, va mitigar.
Expliquem això del sistema de les amfetes, que és un concepte molt interessant i que potser no tothom a casa coneix.
Bueno, el concepte de les amfetes és que el Banc Central Europeu ha estat durant pràcticament 3 anys comprant cada mes 65.000 milions de deute públic i privada. De fet, ara per ara, el principal tenidor de deute públic espanyol és el Banc Central Europeu. Això, a la vegada, ha anat acompanyat amb uns tipus d'interès reals negatius, i subratllo lo de negatius, i clar, les dues coses el que han fet és que hi hagi una sensació de falsa eufòria per aquest motiu el tema de les amfetes, d'una sensació de falsa eufòria que s'ha traduït en un increment del consum i en un increment de l'endeutament, però això ja s'ha esgotat i ara la tardor del 2018 començarà la tercera fase de la crisi. És a dir, tardor, octubre, novembre, desembre, és a dir, amb aquests 3 mesos...
Ens enganxarà amb la plena tardor calenta política. Tindrem una doble crisi, política i econòmica.
Sí, però és que jo, tal com ho veig, la política sempre va per darrere de l'economia, absolutament sempre. De fet, ja s'estan publicant articles, jo crec que s'estan publicant ja per informar la gent. S'està dient que hi ha un escalfament un refredament de l'economia, que l'activitat està baixant, que les compres de les vendes al comerç estan baixant, avui sortia...
Per tant, a veure, aquesta tercera crisi...
No, tercera fase.
Tercera fase de la crisi és un decreixement de l'economia?
No, és una... La tercera fase, aquesta tercera fase vindrà produïda per l'endeutament, l'endeutament ja no pot, ja és insostenible, absolutament insostenible, i per altra banda per l'estada dels bancs. Els bancs estan en una situació, no parlo de la banca espanyola, parlo en general, en una situació absolutament vull dir, molt preocupant, perquè tenen un munt d'actius que estan comptabilitzats a un nivell molt superior al de mercat, no? Llavors, Amb això s'han d'afegir coses. Per exemple, que l'estalvi a Espanya està en un nivell que és rècord històric de baix, l'endeutament no està baixant a la velocitat que tindria de baixar, etcètera, etcètera. Per altra banda, aquesta no és una situació només espanyola. Avui fa mitja hora, he llegit un article de l'Associació d'Hotelers de Benidorm i estan espantats, per exemple, perquè el turisme britànic s'està enfonsant a Benidorm. No? És a dir, no és un tema de Catalunya o no és un tema d'Espanya, és un tema en general europeu. Cuidado, i la política no té absolutament res a veure amb això.
Espanya va bé?
No, que va. És a dir, precisament aquest és el missatge que s'ha volgut donar, ho va voler donar al senyor Rajoy, i el senyor Sánchez continua...
El primer va ser Aznar, no? Però sí.
Bueno, sí, Aznar va dir Espanya va bien, Zapatero va dir Espanya va más que bien...
Zapatero va dir que sí. Jugava a la Champions, no?
Primer va dir Espanya va más que bien, i després va dir que l'economia espanyola jugava a la Champions League de les economies mundials. Bueno, llavors va venir la davallada del 2012 i Rajoy va dir allò de que, d'alguna forma, tornava a anar bé a Espanya. I aquest missatge... el senyor Sánchez l'ha continuat. Això és absolutament fals, és a dir, els salaris reals a Espanya no estan creixent, Espanya té un dèficit que no baixa, la desigualtat està augmentant, les economies regionals estan... hi ha quatre regions que estan mantenint la resta, hi ha ajuntaments a Espanya que estan en fallida tècnica... Espanya no va bien, que va...
Però Catalunya va una mica millor, no? Perquè si mirem, per exemple, les dades de l'atur, està 4 punts per sobre de la taxa espanyola.
No, per sota.
Per sota, vull dir. Si estem a l'11,4, sí, en aquest cas Espanya seria un 15,2.
Sí, com diuen els polítics, m'encanta que hagi dit això. Parlem de l'ocupació a Espanya. Si vostè em pregunta, però és veritat que Espanya està treballant més persones que fa 2 anys? La resposta és que sí, que evidentment és cert, no? Ara, analitzem el tipus de contracte, analitzem els salaris. Pensem que el 25% dels contractes que es van fer en el primer trimestre de treball van tenir una durada de menys d'una setmana. És a dir, estem parlant d'això. S'està ocupant... els polítics maneguen, i el color aquí m'és igual, els polítics maneguen macrocifres, però no baixen al detall. És a dir, hi ha més persones treballant, això és absolutament cert, el que passa és que la quantitat d'hores per persona, de mitja, que està treballant cada persona, està baixant. Això què significa? Això significa, evidentment, que hi ha una situació d'ocupació que és falsa, que és fictícia. De fet, pràcticament el 25% de les persones que estan treballant voldrien treballar més hores de les que treballen. Aquí hi ha un atur que s'ha encobert. Jo recordo l'únic país que de veritat analitza l'atur encobert és als Estats Units. És l'únic país que l'analitza. Vostè va a la web del Departament de Treball dels Estats Units i allà surten estadístiques que està l'atur encobert. Jo me'n recordo a la Ventana, un dia la Gemma Nierga va portar el que llavors era ministre de Treball, el senyor Celestino Corbacho, i li van fer preguntes, no? I una de les preguntes que jo li vaig fer és per què a Espanya no s'analitza saber l'atur encobert. Sap el que van contestar el senyor ministre de Treball? No lo sé. És a dir, no hi ha voluntat d'analitzar això.
Segurament tindríem feina, no?
No ho sé, sí.
Santiago Niño Becerra, vostè ara es compraria un pis? Demanaria una hipoteca per comprar-se un pis?
No, en absolut, que va. En absolut.
Vaja, tu. Realment, el panorama.
Jo, per dues raons. Primer, perquè penso que el preu de l'habitatge baixarà. Quan aquesta tercera fase de la crisi...
Si només fa que pujar ara, últimament.
Bueno, esperi't. Els lloguers, de moment, estan baixant.
Sí?
De mitja, els lloguers ja han començat a baixar.
A Barcelona?
A Barcelona, sí. Parlo de mitja de Barcelona, ja estan començant a baixar.
Deu ser de les primeres dades, dels primers brots verds que deuen sortir, perquè fa uns parell d'anys que només parlem d'una pujada que no...
Per altra banda, aquestes pujades, que sí que és cert que s'han produït en zones molt concretes. I a Madrid, per exemple, es veia, jo crec que millor que a Barcelona. A barris a Madrid estaven pujant els lloguers i a barris de Madrid no estaven pujant. Tornem a la pregunta.
Li poso un cas pràctic, d'acord? Una persona que paga un lloguer de 800 euros, posem, o més de 1.000 euros, que em pot passar perfectament a la ciutat de Barcelona, i que veu com gran part de la despesa del seu sou se'n va a un lloguer i que li surt més a compte, doncs fa la reflexió de dir, escolta'm, pago una quota fixa d'hipoteca més baixa i aquests diners els recupero en un futur.
Bueno, d'entrada, jo penso, és la meva opinió, sí, que el preu de l'habitatge, la tendència... Cuidado, no estic parlant d'un pis, d'un àtic al Passeig de Gràcia. No estic parlant d'això. És a dir, el preu mig de l'habitatge jo crec que baixarà. Per què? Perquè hi haurà una oferta, l'oferta pujarà i a mesura que les condicions econòmiques empitjorin a partir d'aquesta tardor, els crèdits, la concessió de crèdits s'endurirà. I per altra banda, perquè la despesa de la vivenda en propietat jo crec que pujarà. A l'IBI, per exemple, jo crec que és un impost que pujarà molt. Molt pujarà.
Però això depèn del govern espanyol, no? O...
A l'IBI no, a l'IBI, a veure, això depèn dels ajuntaments. De fet, és el principal ingrés que tenen els ajuntaments és a l'IBI. És a dir, els ajuntaments tenen una forma molt fàcil de pujar els ingressos que és via IBI, no? I això estem donant per suposat que la vivenda, aquesta que vostè diu de comprar, sigui primera vivenda per ocupar. Perquè si estem parlant d'inversió, ara ja hi ha plans per gravar la vivenda no ocupada amb uns nivells de despesa, amb un nivell d'impostos realment molt elevats. Jo personalment no ho faria.
Tornant a la qüestió de la laboralitat, derogar la reforma laboral del PP, com el PSOE havia dit, ara sembla que no serà tan prioritari com s'apuntava, ajudaria a frenar aquesta nova recessió?
A veure, és que és impossible rebaixar, eliminar, edulcorar aquesta reforma laboral, però una raó molt senzilla. A veure, hem llegit, els polítics han dit que la competitivitat espanyola ha millorat i per això han millorat les exportacions, no? Això ho hem llegit i és realment cert, les exportacions han millorat. Però aquesta competitivitat, fonamentalment, ha millorat perquè les condicions laborals han empitjorat. És a dir, la reforma laboral, en el fons, el que ha ajudat és a millorar la competitivitat espanyola i les exportacions perquè via productivitat o via inversió no podia millorar. És a dir, si la reforma laboral s'elimina o es canvia, la competitivitat espanyola baixarà.
Fa uns quants mesos, el Revolució 4.0, el programa d'aquesta casa de la Xantal Llavina, vostè va dir que Catalunya seria independent o similar l'any 2019.
Sí, a finals del 2018-2019.
No sé si el panorama polític que tenim ara mateix...
Ho vaig dir i ho continuo dient. Miri, com deien abans, rebobinemos. Hem començat dient, jo he començat dient, que la política sempre va per darrere de l'economia. Miri, actualment a Alemanya, el debat que hi ha, és un debat que aquí no arriba, evidentment, no? Però el debat que hi ha a Alemanya és que hi ha quatre estats, que són Baden-Württemberg, Baviera, Hesse i Hamburg, que estan sostenint a la resta. És a dir, l'economia alemana està sostenida per quatre estats. Aquest mateix debat està tenint lloc a Bèlgica, està tenint lloc a França. És a dir, jo penso, és la meva opinió, evidentment, que Catalunya tendirà a independència o similar per raons econòmiques. És a dir, miri, si vostè analitza l'economia regional espanyola, veurà que hi ha regions, com per exemple Extremadura, que cada any estan rebent el 17% del seu producte interior brut. És a dir, Extremadura és una economia que no és viable. És a dir, l'economia extremenya no és viable si no fos per aquesta recepció de fons que arriba anualment. D'on arriben? Arriba de Madrid, arriba de Catalunya i arriba de València. És a dir, aquesta és la realitat. És a dir, a Espanya hi ha quatre, i de Balears també, a Espanya hi ha quatre regions que aporten i la resta reben. O sigui, una regió que està rebent el 17% com a Extremadura, el 14% com a Astúries, el 7.5% com a Andalusia, no són viables econòmicament. No són viables. Llavors estem mantenint una ficció. I atenció, amb tot això que estic dient, de política no hi ha res. Són números.
Aleshores... Sí, clar, però aquí l'economia es barreja amb la política.
No es barreja amb la política. Sí. És a dir, aquestes regions, Balears, evidentment Euskadi ja està, Navarra, València, Catalunya, poden continuar sent, tenint una autonomia inclús més potent del que tenen, una economia financera i fiscal, però regions que tenen dèficits continuats i que són coberts per aquestes transferències, no, amb la lògica econòmica a la mà, no poden continuar mantenint aquest règim autonòmic. Mm-hmm. I és el que jo crec que passarà, que arribarà de Brussel·les i li diran: mire, Extremadura, és que vostè no pot seguir. És el que jo penso que passarà. Però això...
Vostè creu que un senyor de Brussel·les anirà a Extremadura i els dirà que el model econòmic que tenen a Espanya està caducat?
Sí, o si no va, ell possiblement no es molestarà en Extremadura i li dirà, anirà a Madrid i li dirà al govern de torn.
Però si Brussel·les ni tan sols s'ha implicat amb els presos que ara mateix forma...
Però el tema dels presos és una altra història. Jo estic parlant de diners. És a dir, l'objectiu prioritari últim, únic de Brussel·les és arribar a un 0% de dèficit el 31 de desembre de l'any 2020. Amb aquesta estructura que té Espanya actualment a nivell econòmic, és impossible que Espanya, impossible, que Espanya arribi al 0% de dèficit el 31 de desembre del 2020. Estem a 21 d'agost de l'any 2018. Ens queda un any i mig, bueno, 2 anys. Amb aquests 2 anys jo estic convençut que passaran coses. Que passaran coses a nivell econòmic que evidentment tindran un reflexe total a nivell polític. Però torno a dir, la política per darrere sempre de l'economia.
La independència serà ordenada, per tant, o hi haurà revolució?
Revolució? La revolució ja no està de moda. És a dir, ja no hi ha revolucions. És a dir, la gran revolució que va tenir lloc va ser la Revolució Francesa com a tal. És a dir, això ja fa més de 2 segles. No, home, vull dir, revolucions, res.
Serà això ordenada.
Serà, no, bueno, és que serà una evolució de les coses. És a dir, una pura evolució.
No s'imagina una oferta d'Espanya cap a Catalunya econòmica?
Però quina oferta pot fer?
Un estatut, un pla i barretxe, un...
No, a veure, és que el pla i barreig és una altra història. Quan jo dic independent o similar, jo estic pensant en el pla i barreig. El que passa és que, clar, el pla i barreig suposa l'Estatuto de Guernica a sobre amb més competències i que es converteix en un estat libre associado. És a dir, jo això ho signaria ja. És a dir, jo això ho signaria ja ara mateix. És a dir,
i el cercle d'economia potser també i tot, o no?
No, el cercle d'economia no ho sé. És a dir, jo ho signaria ja. El que passa és que, clar, vostè pensi una cosa. Catalunya està contribuint cada any amb el 19% dels impostos espanyols, que recapten a Espanya pràcticament 19-20%, i Catalunya està comprant... Perquè sempre quan es parla es diu el que Espanya compra a Catalunya, no? La resta d'Espanya compra a Catalunya. El que mai es diu és que és el que Catalunya... compra la resta d'Espanya. Mm. O sigui, la Catalunya està comprant la resta d'Espanya al voltant de 20.000 milions d'euros a l'any. Llavors, clar, aquí jo penso que la política està clarament per darrere de l'economia.
Què seria Espanya sense Catalunya a nivell econòmic?
Bueno, vostè pensi una cosa. Entre Catalunya i Euskadi generen les dues el 25% del PIB. És a dir, si se'n va Catalunya i se'n va Euskadi, se'n van, no sé, guió com vulgui, el 25% del PIB d'Espanya desapareix. Llavors, clar, això és... seria, Espanya quedaria convertida en una cosa bastant... Bueno, amb moltes mancances, evidentment.
Posi'm un exemple d'un altre país.
És que no hi ha cap país que es doni una situació semblant al que es dona a Espanya. no hi ha, és a dir, perquè Alemanya sí que és veritat, abans ho he comentat, que hi ha quatre estats que estan sostenint l'economia alemana, això és cert, però és a dir, la Baja Sajonia, per exemple, no està com està Extremadura. M'explico. A Espanya aquesta situació, aquest contrast realment és molt, 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 molt important. I dins de la mateixa regió, per exemple, vostè va a Galícia. Galícia és una altra regió que té un superàvit fiscal. Galícia està rebent pràcticament el 8% del seu PIB de la resta, de les que porten. Vostè va a la costa de Galícia i va a l'interior de Lugo Llorense i allò és una altra galàxia. És a dir, a Espanya hi ha diferències bestials entre a nivell regional, però dins de cada regió hi ha unes diferències també bestials. Per exemple, a Cádiz hi ha zones que l'atur és del 40%. A Euskadi hi ha zones que l'atur és del 2%. És a dir, estem parlant de galàxies...
Veig de contrastos, no?
Pues, és que jo penso que això va més enllà del contrast. Ja va més enllà. És a dir, jo sàpiga, no hi ha cap país europeu que aquests contrastos es donguin. Jo no se m'acudeix.
Deixem fer-li una última pregunta. Veneçuela podrà frenar aquesta hiperinflació eliminant aquests 5 zeros de la moneda nacional? Perquè avui veiem una imatge d'un feix de bitllets immens al costat d'un pollastre, que és el que costa realment un pollastre actualment.
El que està passant a Veneçuela, això sembla que sigui una cosa nova, però això ja va passar a Alemanya abans de la Segona Guerra Mundial, abans de l'arribada de l'Adolf Hitler, no? És a dir, la gent anava a comprar amb els bitllets amb una carretilla i tornava amb el menjar a la butxaca, no? És a dir, a veure, el problema que té Veneçuela no és un problema monetari, és un problema estructural. Si vostè analitza els ingressos de Veneçuela, els ingressos de Veneçuela estan bàsicament basats en el petroli i una mica en el turisme. Quina solució, com es podria solucionar, entre cometes, què podria ser una solució per a l'economia veneçolana? Que el preu del petroli es col·loqués en $200 al barril. Llavors, evidentment, això ajudaria moltíssim a l'economia veneçolana. És previsible que el barril de petroli es col·loqui a $200? No. Amb la qual cosa, clar, si això no continua i el govern veneçolà continua amb aquesta línia que està ara, jo no veig que una solució a curt termini per a Veneçuela. La veritat és que no la veig.
Ets optimista per Catalunya?
Però què vol dir optimista? Amb la situació econòmica?
Amb tot. Ja sé que no m'ho deixes barrejar-te amb la política, però...
Home, a veure, Catalunya, jo penso que Catalunya té unes possibilitats molt clares, és a dir, a vegades s'ha fet la comparació que Catalunya és com Àustria, ojalà Catalunya fos com Àustria, perquè Àustria és un país molt equilibrat, però jo penso que Catalunya té clara a un nivell econòmic té unes possibilitats realment molt, molt elevades, molt fortes,
Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, que tingui una molt bona temporada. Senyals horaris de 11:45 del matí, que tingui una molt bona temporada. L'ha intentat fitxar mai un partit polític?
Sí. I bueno, ja suposa el que vas dir, que no.
Em pot dir quin?
No.
Fem una pausa i de seguida arriba Albert Serra i Àlex Gorina. Gràcies, un plaer.
Vale, d'acord, gràcies.